I sempre que encetam una nova estació meteorològica, convidam al nostre col·laborador i ornitòleg de capçalera, en Santi Costa, en Santi de Canavet. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia a tothom.
Bé, amb la primavera, nous aires, noves temperatures... què s'espera pel que fa als pardals que tindrem pels nostres cels?
Bueno, i la primavera sempre és una mica el mateix, el que passa que mai són les condicions idèntiques, perquè durant tota aquesta part final de l'hivern pràcticament no ha plogut, hem estat... Ara hi va ploure una miqueta, però molt poc, uns 10 litres van fer per la mola, vull dir que són quantitats molt petites, duiem totes més de gener que apenas va ploure, el febrer zero mica, el març ha estat a zero... I, bueno, i això et condiciona, perquè a l'hora de ses estades, quan ses aus pugen cap a nidificar, o ses que venen ja aquí a nidificar i ses que estan de pas per nidificar una mica més amunt, pues depenen de la quantitat de menjar que hi haiga. I si plogut, i si no plogut, pues n'hi ha poc de menjar, amb la qual cosa ses estades són més curtes i et passen pràcticament per damunt i quasi no s'aturen.
I quins... Clar... O sigui, dependrà un poc de la pluviometria que tinguem les properes setmanes, entenc. Clar.
Sí, a veure, la migració hi serà, perquè sempre hi és de totes maneres. El que passa que no es produeix igual en les mateixes condicions. Si està tot ben plogut, hi ha menjar abundant, en el qual fan la transició amb més tranquil·litat i es poden passar un grapat de dies aquí, pues, no sé, menjant i alimentant-se, engordint-se una mica, clar, i preparant-se, i si no troben pràcticament menjar, el que fan és fer una passada molt ràpida.
I adeu.
I els aveïm molt menys, i per als observadors d'aus, el que ens interessa precisament és que estiguin un grapat de dies amb d'altres.
Ara venen del sud cap al nord, entenc,
sí,
no?
Sí, sí, ara estem en l'època de pujada, que venen, pues, alguns venen a nidificar directament aquí, que serien els estivals i que s'aturen aquí per criar, i altres simplement estan de pas per criar zones més amunt, més nortenyes, més del nord.
Pel que fa als que només estan de passada o els que no nidifiquen aquí, sinó que estan, doncs, en la seva migració i van cap al nord, de quines podríem parlar? Quines són les més rellevants?
Bueno, ara aquí trobarem molta cosa. Aquí ara, durant el mes d'abril, passaran a ballarols, que són una espècie molt vistosa perquè són molt bons de veure i, a més, avant tenen un tipus de cant que es veu de meravella. I llavors passen petits ocells, passen diversos limícoles que passen per l'estany i que alguns d'ells crien allà per la zona més del nord de tots, perquè se'n van cap a la tundra a nidificar, que n'hi ha bastants. I tots aquests... Quan pugen, hi ha que dir que pugen amb més de pressa, és a dir, amb més pressa que quan abaixen. És a dir,
ah, sí?
Sí, 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 perquè quan van cap a les zones d'invernada, que estan de baixada, que seria la tardor, tenen tot el temps del món. Vull dir, mentre haiguen menjar i tal, no tenen cap pressa perquè simplement se'n van a hivernar i mentre troben menjar. En canvi, quan pugen, se'n van a criar. I quan se'n van a criar, sempre van una mica més estressats, és a dir, per dir-ho una mica entre cometes, per buscar el lloc de cria, per situar-se en el lloc de cria, i es pas sempre és una mica més ràpid que en sa baixada.
Mm.
Supos que tornaran a veure alguns tornells, però sa gran massa de tornells és més de baixada, pugen més escopetejats, ja no veus aquelles ardades tant de temps com us vàrem trobar aquí, que em vàrem pel·lar una vegada, perquè precisament sa baixada s'hi troba en bones condicions. De fet, a veure, alguns inclús passen s'hivern aquí, i si s'hivern és molt càlid i és bo, n'hi ha més que passen s'hivern aquí. En canvi, a l'hora de pujar, ses nidificacions els atenen molt clavades en el lloc on la fan, perquè els ocells són molt fidels en el lloc de cria, i van cap allí, exactament, i van cap allí. I si aquí, pues, és una època que troben poc menjar perquè estigui poc plogut i perquè les condicions no siguin prou bones, pues s'està d'aquí és molt curta. Igual estan un dia on hi l'estan i es boten directament les pitiuses, perquè la majoria d'ocells més petits migren a la nit, fan la migració a la nit. I et parteixen entrada de nit i els matins te'ls trobes. Però ells tenen una intuïció que no la tenim ni prou ben estudiada, que no sabem exactament com van en el lloc, perquè és com a genètic. I al mateix temps, si tampoc troben menjar, igual ni s'aturen, igual passen de llarg directament. O s'aturen un dia i el pròxim sol post ja tornen a partir altra vegada cap al nord. És just lo suficient per descansar una mica, reposar amb mínimes forces i seguir camí.
Pel que fa als que sí que nidifiquen a Formentera, de quins estaríem xerrant?
Bueno, aquí durant l'estiu venen a nidificar papamosques, que són uns ocellets petits i que aquí són bastant coneguts, terroles, que crien en terra i que venen a criar aquí. Ara, a nivell d'estany, venen els avisadors, que ara criaran aquí, venen els bec d'alena, uns que van...
L'avisador ve d'Àfrica, també.
Sí, 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 també ve del sur. I el mateix ànec blanc, aquest és més divagant i el veus durant més èpoques, però també ara s'estableixen aquí a criar, i tots aquests no els trobes a l'hivern, i en canvi llavors els trobes a l'estiu quan crien. I aquí aquests pugen i llavors se'n tornen. Vull dir, les papamosques són especialment curioses perquè pugen molt tard, és a dir, pugen i han entrat a l'abril i a vegades fins i tot primers de maig, i en canvi se'n van molt pronta. Vull dir, en seguida que han criat se'n tornen. És a dir, és una espècie curiosa en aquest sentit.
L'altre dia xerràvem amb el responsable de l'explotació salinera o de sal líquida de Formentera, allà de les Salines d'en Ferrer, no?, en David Calzada, sí. I mos explicava que les pujades que s'esperen per tempestes que hagin de venir a primavera, tempestes vull dir de mar,
sí.
S'esperen pujades en el nivell dels estanyets, això pot perjudicar la nidificació d'aquestes sí. aus. Això és així?
Sí, 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 que els pot perjudicar. De fet, depèn molt de les pressions, és a dir, les pujades...
Atmosfèriques, vols dir?
Sí, de la pressió atmosfèrica. Amb altres pressions està més baix, amb baixes pressions puja. I això ho tenim molt ben estudiat, vull dir, això amb en Gerardo, que m'ho hem mirat més vegades, perquè jo li deia sempre, això depèn de les pressions, i ell té molta informació sobre les pujades i tal, i vàrem començar a agafar taules de pressions i veure quan pujava i baixava el nivell de ses sequis que hi ha al redor, bueno, coincideix de manera absoluta. I efectivament, si s'inunda més de la conta i comença a pujar molt, també ha que tenir en compte que s'estany de les basses que hi ha al redor, abans estava molt aïllat, quan estaven els murs més cuidats, estaven els murs més aixecats, molt impermeabilitzats, i ara hi estan molt poc, en la qual també hi ha una invasió d'aigua salada des del propi estany cap als redors, la qual tampoc és bo. I en aquest sentit, la majoria de daus que crien a l'estany ho fan a petites platgetes que s'originen cap a les basses més interiors. Sí. Si puges a nivell de la mà i aquestes platgetes desapareixen, al final només veus quatre pedres i no te crien allí, no et poden criar, han de buscar altres llocs, o bé si ja tenen significació començada, jo he vist anys en què se'ls hi ha fotut. Vull dir que la pujada al nivell ha desbaratat nius.
De quines espècies estaríem xerrant?
Bueno, bàsicament són avisadors, hi ha bec d'alena, hi ha sànec blanc, aquestes són les que crien allí a peu de platja, hi ha sànec coll verd, que darrerament també hi cria, diríem, alguns crien més entre solceres, en la qual igual et poden fer una pujada de desniu per acumulació de vegetació i tal, però altres crien talment a sa platgeta, diríem en si, al costat de ses pedres, sobretot avisadors i becs d'alena i sa pica platja, també, i aquestos, clar, depenen de que aquestes platgetes estiguen lliures. Si els hi puges a nivell de saigua i me'ls invadeix, doncs allí no poden criar.
Se t'acudeix alguna solució o hem de deixar fer?
Bueno, la solució, no hi ha una solució exacta, però la primera...
En Calzada parlava de tancar temporalment el sequi.
Dut molt que sigui solució. Jo havia parlat amb ell també alguna vegada. Recordo que una vegada vàrem tenir una xerrada que en parlàvem. No estic segur que sigui una solució, però igual sí. De totes maneres, jo, la solució més bona que veig per començar és a impermeabilitzar, és a dir, refer els murs que ara estan molt en terra i que les pedres han caigut, i que el que abans era un mur una mica més elevat i que l'aigua de l'estany no podia entrar i que estava molt ben impermeabilitzats, això ara no està, per tant, entra aigua des de l'estany cap als canals circumstants, sobretot els canals de la primera línia, i bueno, això sí és un problema. Llavors ja que hi hagi més altes pressions o més baixes i et pugis nivell, això ja ha estat tota la vida. El que passa que jo recordo fa una sèrie d'anys que no s'inundava tant i ara s'inunda molt procedent des de l'estany. I aquí solució sí, en aquest sentit, refer els murs i impermeabilitzar-los podria ser una solució, però tampoc estic segur de quedar... No sé, és a dir, són temes que a vegades vas una mica... així a contracorrent i veient exactament què pot passar. Jo és nivell de l'estany, igual tancant-lo aconseguies que no pujàs el nivell a un moment determinat i que, per tant, no ho invadís. Igual sí que podria funcionar. Jo som una mica escèptic al respecte, però igual tampoc vull dir que no. Vull dir, tots els esforços que es facin, pues es podria veure quin resultat donen. A vegades es da pals de cego, vull dir que segur, a vegades no saps, fas una obra i no estàs segur en el 100% que allò funcioni.
Cal fer alguna intervenció per això?
Sí, alguna intervenció hi hauria que fer. El que passa que si intervenció requereix pressupost i començar refent els murs i impermeabilitzar-los. Clar, això ho feia a Salinera en el moment que utilitzava l'estany com a preconcentrador, doncs clar, li interessava que no li fugís l'aigua de l'estany cap als laterals. I ja ho tenia ben impermeabilitzat, ja ho tenia els murs perfectament fets. En el moment que Salinera aquesta feina no la fa, no la fa perquè no està actuant a nivell comercial, el que hi ha, doncs sí, és en David Calzada, però amb una petita part i no depèn tant de l'aigua de l'estany com a preconcentrador com depenien abans, que inundava tots els estanys i que posaven la roda aquella en marxa i inundava tots els estanys interior, Ferrer i Marroig i tots, bueno, en fi, que utilitzaven moltíssima d'aigua i l'estany ja l'utilitzava cap a unes salinitats que triplicava sa de l'aigua a la mà. I ja tenien una aigua ja molt salada, que quan la passaven allí doncs ja era molt més fàcil d'evaporar i, clar, era una feina que feien, però perquè tenien una activitat comercial, en aquests moments no és.
I és però reduïda, no?
Bueno, és però molt reduïda. Vull dir, realment el que és, pràcticament no li pots demanar a en David Calzada que utilitzi o que impermeabilitzi tot l'estany, perquè jo entenc que és una feina, no sé, que tragui les subvencions adequades, perquè també és una feina que entenc que ell no li correspon, perquè si no ell, és a dir, ell tindria uns gastos que no pot assumir.
Que no faria enviable a l'explotació, claro, de la sal líquida, que és el que està fent. Per cert, altres aus, diguem-ne, emblemàtiques d'aquests espais naturals de Formentera. La capbussonera, què se'n sap?
Sí, bueno, la capbussonera és una espècie que du moltíssims anys aquí, que ha tingut èpoques millors, però que tampoc està tan malament ara. Havia tingut èpoques de més hivernada que ara, però així tot se'n comptaven més de 2.000.
De 2.000 a l'estany pudent.
Sí, eren molt difícils de comptar. Eren molt difícils de comptar perquè estaven en gran grup. I tu el comptatge el feies una mica bono. I vull dir, a veure, en fi, hi posaves tot lo de la teva part, no? És a dir, perquè et pujaves a una zona una mica més elevada, que tinguessis un domini, muntaves un telescopi i bueno, feies recompte. Però jo recordo una vegada que érem tres a comptar i un em va comptar 2.200, l'altre 2.400, l'altre 2.600. I érem tres, i comptàvem el mateix grup.
I què, vau fer la mitja al final o què?
Bueno, es fa una mitja. En definitiva, tampoc les diferències són tan grosses, eh? Vull dir, en fi, estàs dins uns números, sí, que suposa un cert tant percent. Ara, com que n'hi ha menys, es parla d'unes 600 en l'època màxima...
Hivernen aquí i tot?
Hivernen aquí, un grup, passen en migració i fins i tot alguns estiuetgen però sense criar. És a dir, espècies pot ser més jove encara per criar o massa bé per criar, això no ho sabem exactament. Sempre durant l'estiu en queda algun grup que potser són 30, 40 o 50 i queden aquí, però criant no crien, perquè això no s'ha comprovat, no se n'ha trobat mai.
I les que no estiuegen aquí, on van? Al nord, entenc.
Al nord o a l'oest, a veure, perquè crien...
O a la península.
Sí, exacte.
Van a
crien persones de sud d'Espanya, crien a lagunes d'aquestes de Màlaga, per Doñana, tenen zones de cria i, si no, és també més amunt. I llavors poden hivernar també més avall, per tant, a vegades venen de pas en sa migració i hivernen per les costes africanes. Per Túnez tenen unes lagunes que n'hi ha moltes. En fi, són variables en seva distribució, però és una espècie que es distribueix en torn del Mediterrani, no se'n va més enllà. I aquesta espècie, clar, és molt important, perquè és l'espècie possiblement més abundant, va, és segurament la més abundant que tenim a la zona de l'estany. Per tant, en fi...
I els flamencs?
Flamencs són més divagants, van i venen, i tenen també les àrees de cria, pues, també per sud d'Espanya tenen àrees de cria, entre Doñana, Fuente de Piedra, que és una laguna de malaguenya, i llavors més amunt, llavors crien bastant en el sud de França, a les zones desembocadures de Ròdano i totes les marismes aquestes de la zona Marsella i tal, i crien bastant, i aquí, criar no crien, però els tenim una mica tot l'any ni algun, també. En èpoques durant l'hivern és una població més fixa que sempre la trobam, llavors en èpoques de migració en trobes uns altres grups, però en l'estiu també en creen grups, però també sense criar. Vull dir, serien grups que queden aquí per lo que sigui, perquè no crien, i en pots veure algun, però no és una població estable, diríem, que estigui criant aquí.
Per cert, parlant de població, no sé si es pot dir estable, ens comenten que allà a les Penyes de la Mola hi ha un falcó, no?, en alguna banda?
Falcons n'hi ha diversos. Hi ha a les Penyes de la Mola n'hi ha al mínim quatre parelles.
Quatre parelles, sí, o sigui, sí, almenys vuit falcons. Peregrí,
no, i n'hi ha més, i n'hi ha un o dos possiblement al Cap de Barberia, i n'hi ha una altra punta prima que també és i també cria. Per tant, a Formentera en tindríem quatre, sis, set parelles mínim, i igual són vuit o nou. I n'hi ha una normalment que cria s'espardell, també hi cria. S'espalmador també hi criava. Ara, en aquests moments, no sé si de recents es va localitzar o no. En fi, parelles de falcó peregrí, voltant Silla, n'hi ha 8 o 9 o 10 parelles. I hi són, i fixes, perquè aquestes sí són sedentaris i s'hi troben tot l'any.
Per cert, deixem tornar aquí a la zona dels estanys. Tema, més ara que venen eleccions, va bé comentar-ho, això. Tema senyalització de l'espai, preservació, pel que fa doncs, a poder passejar i entendre què és un espai protegit, què no, què és el que s'ha de fer, quines espècies hi ha. Com està tot això?
Fatal. Fatal, perquè és un tema que sempre pareix que es tiren les culpes uns a les altres. És a dir, verdaderament, això és un parc natural. Com a parc natural, pues, hi hauria d'haver unes dotacions que pràcticament no hi són, amb personal adequat, que s'hauria de fer ses feines. Jo, clar, ja entenc que des del Consell pues, és complicat en quant a que no tenen, diríem, una, en fi, que no tenen, com es diria això, és a dir, no són directament els responsables, sinó que això dependria d'una direcció d'un parc, però aquest parc, evidentment, depèn del govern balear, que el té de dotar econòmicament i el té de dotar de personal. Però jo entenc que també des del Consell s'hi té de fer feina, perquè a vegades en què no tingues la responsabilitat directa, tens la capacitat d'influir, tens la capacitat d'estar-hi dalt, d'estar-hi sobre i fer que es compleixin. Avui en dia, pues, la cartelleria de senyalització està per en terra, no està adaptada, ara crien espècies que en el moment que ho varen instaurar no criaven i que per tant s'haurien d'afegir, i tampoc està, no sé, és a dir, no hi ha uns informes anuals com s'hauria de fer a qualsevol parc on hi hauria d'haver bulletins que es nacen publicant trimestralment o com a mínim anualment, això no es fa. En fi, és un tema que no està cuidat. Es forma un parc i posteriorment s'abandona, pràcticament és la seva sort, i no hi ha un vigilant. Tu no vas allí i trobes un vigilant, és a dir, hi ha unes normes, no es pot caçar tal, i ara no es caça, la veritat, almenys que ho veia. Però no perquè hi hagi un vigilant que hi siga, perquè no el veus en la vida, no el veus mai. En fi, està molt abandonat, és un tema que sempre em produeix pena cada vegada que em parlam, perquè està molt abandonat, el tema.
Santi Costa, biòleg i ornitòleg, moltíssimes gràcies per fer-nos doncs, aquest resum del que podem veure volant pels nostres aires els propers mesos.
Bueno, vinga, gràcies a tots.